tarda, és dimarts 25 d'octubre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que, tranquil tots, ni col·lapsa ni cau. La caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. José Matosas, tot preparat? Doncs vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui us explicaré la història d'uns imaginatius barrets que no són ni per cap disfressa, ni per un acte d'etiqueta, ni tan sols per tapar-se del sol. Són per evitar còpies durant els exàmens universitària. Universitaris, ai, què anava a dir? Dic que en uns minuts us explico tot això i més a la caravé de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Com molt sabreu, aquest matí ha tornat a caure WhatsApp i la comunicació entre mòbils a través d'aquesta aplicació ha quedat interrompuda durant aproximadament una hora i mitja. I és per això que avui he sortit al carrer a preguntar-vos com us afecta una caiguda del sistema com la de WhatsApp. Us ha anat bé per desconnectar o sou d'aquells que heu patit angoixa? De seguida us escoltem a la pregunta del dia.
És dimarts i per tant toca Crònica Negra, els nostres crims o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. El dia 5 de setembre de 1975, el president dels Estats Units, Gerald Ford, va passar per Capitol Park a Sacramento quan estava de camí de l'hotel fins al California State Capitol. En el recorregut va patir un intent d'atemptat fet per Lynette Fromm. Però qui era Lynette? I què té a veure amb Charles Manson? Doncs en parlarem avui d'aquest cas amb la doctora Rosa Vinyes.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Avui pujarà a la caravana l'actriu Pepa López, que actualment és al Teatre Nacional de Catalunya representant Zona Inundable. Un espectacle que ens parla de memòria i d'identitat. Un document històric ficcionat es troba en el desemparament d'un món contemporani que no sap què fer amb el seu passat, la seva cultura i la seva història. Parlarem amb l'actriu de l'espectacle, que podrem veure, per cert, fins al proper 6 de novembre i repassarem la seva dilatada carrera a dalt dels escenaris.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina, els caravaneros parem per ser solidaris.
Aquest dimarts descobrirem la tasca del casal d'infants del Raval. Quines són les seves problemàtiques? Com treballen per construir un món millor? Són algunes de les preguntes que ens respondrà Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del casal d'infants del Raval.
I a la darrera hora de programa arriba a la caravana el boi millor del tietisme de la ràdio catalana, Andreu.
Laura Rabanal, Consol Rovira i Carme Pasqual seran, com sempre, a la nostra caravana amb convidats de luxe per riure i passar una bona estona.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. I comencem, com sempre, el programa per l'estalqueig. A qui has estalquejat avui, Andreu?
A veure, avui volia estalquejar una altra persona, però ja de bon matí m'han vetat aquella persona, Joan, òbviament perquè és sorpresa. Així doncs, he començat estalquejant l'actriu Pepa López, però espera, perquè me n'he adonat que no té ni Instagram ni Twitter.
Així, per doncs, estalquejar bé, això.
Sí, així doncs he anat restant convidats del programa d'avui i després de tenir una conversa intensa amb mi mateix, bé, no, amb la Nina només, he decidit estalquejar l'única persona convidada del programa, l'Enric Canet del Casal d'Infants del Raval, que té xarxes socials.
Olé!
I ja us podreu imaginar, és un home reivindicatiu. I només cal fixar-me en l'últim tuit que va penjar el 22 d'octubre. Atenció.
Atenció, alerta'm.
Tal qual ho diu ella, els de electrodomèstics més nous són més sofisticats, amb més botons i llumineteses. Per què? Doncs perquè els homes els facin servir.
Patapam.
Tasca. Que bo.
Ja l'ha deixat anar.
Punt a favor.
Exactament. També deixeu-me dir que m'he marejat una mica mirant el seu Twitter, perquè, clar, hi ha 16.000 publicacions.
Déu-n'hi-do, eh?
Llavors, per això, a mi sempre m'agrada més mirar l'Instagram de la persona, perquè normalment no tens tantes publicacions. Clar. Tot i que, veredicte final, va. He de provar-lo perquè, segons un tuit del 20 de maig de 2020, li agraden i molt les cireres. I, clar, a qui no li agraden?
Anem cap al Déu toc, Andreu.
Núria.
No, sóc al·lèrgica.
No t'agraden les cireres?
Vaja.
Sí, sí, m'agraden, però sí, en menjo una...
Això és una gran malsort, eh?
Va, anem cap al toc.
Sort.
A veure, no sé si us passa, però jo tinc la mania d'escriure coses, de vegades sense sentit, a les tantes de la nit als blocs de notes. No sé si us ha passat
els
mai.
Els blocs de notes? No, a mi
sí.
No.
No. Vale. Aquesta nit m'ha passat. I voleu saber què he escrit?
A veure, veuràs.
Veurem planar spalops.
Una cosa,
o sigui, vosaltres, o sigui, jo no entenc massa el significat.
Com ho escrius? Dormint?
Yeah,
sí, 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 dormint. No ho sé, m'he aixecat avui, al bloc de notes on faig la meva secció,
ets un
m'he trobat això.
Doncs no ho sé.
O sigui, això és molt fort, Andreu, t'has de posar una càmera per gravar-te.
Sí, sisplau.
Ostres, no, no.
Però què vol dir això?
No ho sé,
ah,
no ho sé.
Ah, val, val.
Jo, si sabeu què vol dir això, benvinguda serà la resposta, perquè no en tinc massa idea.
Què fort.
Va, a part de la gent que escriu mentre dorm, ho diu la gent que...
Deixa les coses obertes, sobretot si són pots o botelles. Per exemple, deixar la garrafa d'aigua oberta,
oh,
el bric
horrible.
De suc obert, el bric de llet obert.
No ho diguis.
No.
Prou, ja està.
I el microones també obert. Nina Agustí?
No l'he deixat pas jo.
Mm, no sé jo.
No, no, t'ho asseguro.
Vale, vale.
Què et ja fa feliç, Andreu?
Sabeu què em fa més feliç de tot? Saber que la setmana que ve, d'aquí 7 dies, el dimarts, sí, és festa.
Oh.
Sincerament, és que ho espero tant amb candeletes que ho havia de dir ja, avui.
Ai, et vas proposar un propòsit ahir, quin era?
El de posar-me putingues a la cara. Clar, la Núria, no se n'han recordat, jo tampoc me n'han recordat,
ai,
de demanar-li...
Estranya, eh?
Exacte, l'aigua
micel·lar. Si vols et passo, sí, foto, però vas a qualsevol supermercat...
Clar, però vull saber la marca.
Ah, doncs ja te la diré, que ara no.
Vale. No, exactament.
Publicitat no gratis, no.
Nou propòsit per avui.
Doncs la veritat és no adormir-me veient una pel·lícula o sèrie, perquè últimament
perquè
no n'aguanto ni una. No, 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 no. No.
Sí,
en sèrio,
em sona que sí, eh?
Jo crec que sí, eh?
Ostres, què em va passar ahir? I fa 3 dies que em passa.
A mi també va passar ahir. Vaig despertar a les 3 de la matinada al sofà.
Això és el Ostres, que et duran els propòsits.
A mi m'encanta això.
Doncs has de recuperar aquest propòsit i el de pujar per les
Exacte.
Escales, que mai ho fas.
Tots dos.
Mentidera.
Tots
dos. Home.
Oh. Ja?
No, 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 no.
Sí?
Sí, sí, ja
Estàs
està.
Bé?
Sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Set minuts que passen de les 3 de la tarda i hem de conèixer totes aquelles notícies que no hi caben en un informatiu normal. Núria Ros, què ens portes avui?
A veure, avui el gran protagonista de la jornada és WhatsApp, tothom ho sap, eh? La xarxa social ha patit una caiguda generalitzada durant gairebé 2 hores a tot el món, de 9 a 11 del matí, i ara sembla ser que tot torna a funcionar amb normalitat i en parlarem, eh, en aquest programa, però seran uns minuts amb la nostra reportera Nina Agustí, que cada dia doncs, surt al carrer a donar a conèixer la veu del poble. Dit això, què us porto avui? Doncs no em desmarco gaire de les xarxes socials, perquè els Mossos d'Esquadra estan alertant d'una campanya d'estafa a través de missatges SMS en nom de Netflix, eh?
Ep,
atenció.
Parlem-ne.
Sí, on es fan passar, òbviament, per aquesta plataforma de streaming. De fet, segons hem pogut llegir, a través d'un SMS... Costa, eh?, com dir la paraula SMS, una miqueta és com...
Ens queda enrere, no, això?
Sí, sms. Bueno.
Un sms.
Sms.
Res, et diuen que no s'ha renovat la teva subscripció del compte i el que has de fer és confirmar el pagament i les dades personals en un límit de 24 hores, és a dir, un dia. És per això que, tal com recomana l'Agència de Ciberseguretat a través del programa Internet Segura, cal mantenir, és evident, eh?, molta cautela davant de missatges sospitosos i protegir eficaçment les dades personals. Aquests, diuen, són els principals instruments d'autodefensa contra el frau digital. També és evident, és molt important sempre dels sempres comprovar els números de telèfon, no?
Clàssic,
o no ho feu vosaltres?
Sí, 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 un clàssic.
I també les adreces de correu electrònic des de les quals ens envien els missatges. Un consell, és que us ho dono tot fet, un consell per identificar i comprovar-ho, doncs saber que els dominis d'aquestes adreces solen ser molt diferents als que hauríem d'identificar d'un missatge autèntic o fins i tot que poden estar mal escrits. Per tant, atenció.
Ull.
Sí, ull a les coses. I res, també cal que sapigueu que si el frau ha comportat algun robatori econòmic o d'identitat, cal denunciar-ho, no?, ràpidament al cos dels Mossos d'Esquadra, i també a l'Agència de Protecció de Dades si l'incident implica el que serien les nostres dades personals. I, a més, encara més coses, que sapigueu que l'Institut Nacional de Ciberseguretat disposa del 017, val?, que és un número curt d'ajuda a la ciberseguretat per a empreses i persones i que ofereix un servei gratuït i confidencial en tot l'àmbit espanyol i que funciona de 8 a 11 de la nit cada dia de l'any.
Per tant,
molta
bé,
atenció.
Està bé, està bé, està bé.
Si us envien un SMS...
Un
missatge.
Un SMS.
Doncs sobre... I diu, més o menys, diu Netflix, su pago reciente no ha tenido éxito. Por favor, actualice su información en 24 hores.
Res.
Posa un link. Res.
Conya.
Res. Segur que hem pagat,
estafa.
Perquè ho paguem tot. Exacte.
Res.
És una estafa. Oients de la caravana, ja ho sabeu. I vosaltres també.
Privilegiats, eh?
Més cosetes, va, Núria.
Sí, ara viatgem fins a la Universitat de Bicol, a les Filipines, per explicar-vos la manera en la que uns estudiants d'aquesta universitat han hagut de recórrer per complir la petició que es va fer a la seva professora. Va, la professora es diu Mari Joy, que quasi em confoc i dic Mari José abans, Mari Joy, Mandane Ortiz. És una curiositat, es diu així la profe. I us preguntareu, quina petició va fer?
Quina petició va fer?
Home, molt bé.
Ha quedat molt bé, això, eh?
Ha quedat molt bé, semblem una coral. Doncs atenció, perquè és digne d'Òscar, eh? Els hi va demanar que s'equipessin amb un barret anticòpia. Havíeu sentit mai aquest concepte?
Barret anticòpia. La veritat és que no.
Per evitar la temptació de mirar com de reull els companys durant els exàmens de mig curs. És a dir, anticòpia no copiem. I clar, com bons i compromesos estudiants, van obeir el desig de la professora. Un desig que va acabar amb alumnes vestint, atenció, eh? Barrets fets amb oeres, és a dir, on es posen els ous.
Sí, oeres de tota la vida.
Caretes, papers, peces de roba o fins i tot fundes de material esportiu. Clar, uns barrets que demostren la gran creativitat d'aquests alumnes.
Clar.
Vosaltres, si us haguessin demanat això, què us haguéssiu fet? No sé.
Jo crec que n'hagués anat a comprar un.
Dos cartrons i ja està, però oeres...
Orelles d'asa.
Ah, també. Mira, és molt bona, no ho havia pensat. I res, dir-vos que la docent ha explicat que quan els van manar que anessin els exàmens equipats amb els barrets, només pretenia recordar als alumnes la importància de no copiar. Eh? Vosaltres clar, no ho fèieu, no s'ha de
dir. Mai.
Però clar, què passa? Que la professora, després de comprovar, satisfeta, eh? A més, que els estudiants van trobar a l'encàrrec, bueno, que van trobar una manera de distreure's i d'acabar amb l'atenció i l'estrès que provoquen els exàmens, i per tant s'ha convertit en una activitat i la professora està molt contenta. I dit això, si entreu ara mateix, oients, al nostre Twitter @lacaravanaestel, trobareu imatges d'alguns d'aquests barrets, que per cert, agraï un dia més a la feina de xarxes de Mari Jo Mendoza i Mercè Mondelo. I clar, direu, quines coses té la vida?
Quines coses té la
clar,
vida?
Clar, parlem de xarxes socials, i ara mateix tenim aquí a les dues companyes de les xarxes de l'estudi, i una d'elles, la Mercè Mondelo, avui li passa una coseta, i com que sempre acabem
passa
amb...
Una coseta,
li passa una coseta.
Ai, una coseta.
I clar, com que sempre aquesta secció acabem amb música, doncs avui tot l'equip de la caravana et dedica aquesta.
Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre. I cinc.
Mercè Mondelo, moltes felicitats.
Moltes gràcies. Les primeres espelmes, o més aviat, el primer...
primer petit foc. Què, escolta'm, com portes el dia?
Doncs molt bé, molt bé. I vosaltres també, que us he fet un pastís de pastanaga.
Sí, senyor.
Boníssim,
eh? Sí, senyora.
Sí, els dits. Moltes gràcies. La veritat és que està sent un dia molt especial.
Sí.
Gràcies a tots i totes vosaltres.
Aquesta nit celebració top, eh?
Sí, és dimarts, però...
No passa res.
Fan 26 anys, per ara, tant, endavant. Ja està, ara. Ja ho he dit.
Escolta, que passis un dia molt feliç.
Moltes gràcies,
i a bufar molt i a demanar molts desitjos.
Gràcies, bonics. Per fer-me petit
del tamany d'un mosquit per un cop empetitit sota els tamborets i la taula allargada pels dos cavallets fer-me pas amb prudència per un entramat de sabates d'hivern de confeti aixafat i esprintar maleint la llargada dels meus nous passets i amagar-me entre un tap de suro i la paret just a temps que no em mengi el collons de gatet i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un descosit i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final i accedir al teu desig travessant la paret. gent i amb maneres de jove, discret i educat, presentar els meus respectes a l'autoritat, escoltar amb atenció batalletes curioses els més vells, fer-me fotos gracioses amb altres il·lustres viatgers i amb un home amb corbata que no sé qui és i en un núvol de somnis que tens a l'abast i entre d'altres que ho sento però ja mai viuràs detectar un caminet que m'allunyi del grup o una ombreta tranquil·la on desapercebut estirar-me una estona i per fi relaxar-me celebrant el plaer indescriptible que és estar amb tu avui que et fas gran. Mentre fora de l'ull les espelmes es van apagant.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Vinga, va, 16 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Mondela felicitada i, per tant, ja donem pas a la nostra reportera intrèpida del dia, que sempre és la mateixa, vaja.
Reportera intrèpida.
Sí. Avui ha sortit al carrer dels barris... Barris. Del barri de Sants de Barcelona. Nina, a preguntar què.
Doncs avui deixa que comenci amb un titular per tranquil·litzar el personal. I és... No eres tu.
Soy yo.
No eres tu. WhatsApp no funciona. Una caída en los servidores afecta a toda Europa.
Val.
Sí?
Sí.
Aquesta era la notícia del matí i els titulars com aquests han estat claus i necessaris, ja que hi havia qui patia al veure que no li funcionava l'aplicació de missatgeria de WhatsApp, d'acord? Mm-hmm. A hores d'ara el problema ja està solucionat, però com a reportera intrèpida he sortit a tranquil·litzar la població, a fer-los coneixedors de la caiguda i a preguntar-los com has viscut la caiguda de WhatsApp? Com et comuniques si no et funciona el WhatsApp?
Informació de servei!
Informació de servei. M'agrada. Estem al servei de la...
No, ja prou.
Això és...
En Doraemon, no?
El casquet volador.
Sí. De fet, abans de començar, m'agradaria compartir tres cosetes.
Perdó,
amb
la gent acabarà pensant que ets la dobladora real de Doraemon.
No ho soc.
No ho és, no
o sigui,
ho és.
Ni de conya, no. Ja... Bueno, és igual. O sigui, no, és que ni de conya, perquè vull dir, jo no tinc aquest... Vale, prou, ja està, que vull dir, que el respecto molt i que l'admiro molt. De fet, abans de començar, m'agradaria compartir tres cosetes, val?
Som-hi?
Amb la nostra estimada audiència, vull dir, no... No
a mi no, eh?
No. Va. La primera d'elles, com m'he adonat de la caiguda? Doncs ara crec que fliparà una mica l'Andreu, però ha estat gràcies a ell.
Ep.
I per què? Doncs perquè aquest matí, al sortir de casa, he mirat el mòbil i he entrat al Virreal, val?
Que
és una Virreal, una xarxa social que és bastant nova, que et permet compartir el que estàs fent amb els teus amics i les teves amigues.
Uh-huh.
Sobretot traieu la ubicació, perquè és molt perillós.
Té nom una mica de cosa que no val res, eh?
No, Virreal.
Això és una Virreal.
Sí. No, clar. A veure, és en anglès. Virreal és com...
Podem
siga
dir
real.
Chascarrillo?
Sí, sisplau.
Chascarrillo!
Doncs això. Vale. I a l'entrada he vist que l'Andreu estava al metro i que deia WhatsApp ha caigut amb un punt final. Un punt, tot seriot.
Sí.
M'agrada perquè li estic donant a tastar de la seva pròpia medicina, vull dir, estic com fent un estalqueig, però no ha estat així, eh? Realment ha estat obrir l'aplicació i veure-ho. I ja està, m'ho he trobat de casualitat. I com moltes altres persones, i aquí la segona anècdota del dia, he entrat a Twitter, sabent que és de les poques aplicacions que no parten a Facebook/Meta, per verificar que el que deia l'Andreu era veritat. I he trobat aquest tuit de la nostra companya Berta Salle, val? Des de Girona, Espanya, a les 9:29 del matí, que deia «Bon dia a tothom que ha vingut aquí a veure WhatsApp si ha caigut o no». I llavors, clar, m'ha fet il·lusió que em saludés i fins i tot m'ha fet il·lusió que em donés el bon dia, eh? I m'ha tret un somriure.
Per tant,
sí.
Sí que utilitzes Twitter, eh?
Sí, el tinc des de fa tants anys i era tan petita quan me'l vaig treure que realment... Vull dir, només l'uso per sorteig, per comprovar si WhatsApp ha caigut i per fer publicitat del contingut del nostre estimat perfil @lacaravanaestel. Toma,
ara,
publi.
Ara, m'ha agradat.
Ens podeu seguir.
M'has dit que hi havia Twitter quan eres petita?
Sí.
Ai, sisplau.
Què? No és tan greu, Joan.
No.
Vull dir, sí, era gairebé
preadolescent. Si jo t'expliqués el que hi havia quan jo era petit. Tercera cosa.
La tercera cosa em serveix per donar pas a la gent del carrer. Una amiga m'escriu per WhatsApp i em diu «Per què no em parles per aquí?». I jo, clar, jo li havia escrit per Instagram, d'acord? I ella m'ha volgut respondre, i quan m'ha volgut respondre ja funcionava el WhatsApp.
Clar.
Resum, no s'ha enterat de la caiguda, d'acord?
Mm-hmm.
I per què us explico això? Doncs perquè hi ha gent del carrer que tampoc s'ha enterat de res. Com ha viscut la gent del carrer la caiguda de l'aplicació?
Pues jo me n'acabo d'enterar ara. O sigui, m'he quedat igual.
Jo no ho he viscut mal. Me n'he adonat que tenia missatges allà pensant, però no li he donat importància. He pensat que se solucionaria ràpid.
Havia una caïda de WhatsApp.
No sabíem.
No sabíem.
Fatal. Pues perquè he enviat WhatsApps a la gent que jo realment sé que envio WhatsApps per saber que estan bé. I llavors, clar, m'he quedat tieso perquè no sortien i no sortien, no sortien, però quan he vist per la tele, pues, ja m'he quedat tranquil. Dic, bueno, pues ja sortirà quan vulgui. Ara ja ha sortit, ja està.
Hem reiniciat el mòbil per veure si era el mòbil, però no.
Hola, con razón no se me enviaban los mensajes.
Crec que no els aguantem.
Estábamos en clase, así que...
Bueno, jo en concret una mica nerviosa perquè tinc una situació familiar una mica difícil. Llavors necessitava comunicar-me.
Me he comunicado por Telegram, así que nada.
Ah, terrible, porque finalmente es una de las únicas formas que yo tengo para comunicarme con los familiares, digamos.
Tieso s'ha quedat l'home, eh?
Tieso, terrible.
Si és que quan tot... falla WhatsApp,
sí,
s'atura mig
exacte.
Món.
Exacte. Llavors, doncs, veus, sí. Molta gent no ho ha notat. Ho has escoltat,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
I d'altres han patit bastant.
Això és així.
Tu, Joan, com t'has enterat?
Jo m'he enterat perquè estava intentant enviar WhatsApps, diguem-ne.
Sí.
I saps allò, la rodoneta que apareix a dalt que posa connectando, connectando, connectando?
Sí.
No, no és que ho posi tres vegades, és que no para de posar connectando.
Ah, sí, també és veritat.
I ja he...
No, ja hi ha l'explicació.
Sí, ja he intuït que alguna cosa no anava bé.
Llavors ja has pensat, no és culpa meva.
Correcte.
Sí, el que deies abans, no? T'aviso que em guardo dues respostes, eh? Perquè hi ha dues respostes que passaran a ser el bonus track d'avui.
Sí?
Hi hauran dos bonus tracks
avui. M'acabes de fer spoiler?
Sí, però és un spoiler simpàtic,
vull
dir, perquè ho tingueu present, val? Perquè us quedeu fins al final de la secció escoltant aquesta, saps? Però ara us vull fer un mini tall, literalment és mini, perquè dura menys d'un segon, del que em trobo cada dia quan em dedico a fer preguntes pel carrer. Escolteu, sisplau.
Pensava que era una enquesta, jo.
Ho ha dit molt ràpid, aquesta senyora, eh?
Sí.
Pensava que era una enquesta, jo.
Tu saps dir tan ràpid?
Pensava que era una enquesta, jo. Sí, ho ha dit molt ràpid, s'ha espantat,
eh? Sí,
enrere,
sí,
la senyora. Sí. No. I no passa res, eh? Em passa cada dia. Si no em passa cada dia, no em passa mai. I després d'aquestes declaracions, volem saber com es comunica la gent amb els seus companys, estimats, familiars, etcètera, si cau WhatsApp.
Trucant.
Hem parlat per Instagram.
Sí, sí. Bàsicament per iMessage o el que sigui.
L'he trucat primer.
Llama... Però a los que están acá, digamos.
Claro.
Pero para llamar afuera es imposible.
Per Instagram.
Hòstia, jo t'he obert per Twitter.
És veritat?
I a tu per iPhone.
Sí, però Insta, bàsicament.
Per telèfon o Telegram o mail, una altra forma.
Per Instagram.
Sí.
Se usa Telegram.
No sé, Instagram, Messenger o TikTok.
Jo, si no funciona WhatsApp, truco.
Pues per telèfon, que a mi me toca.
M'agrada molt la gent que recorda que el telèfon mòbil serveix per trucar.
Correcte.
M'agrada molt.
Crec que aquí hem de remarcar una escletxa generacional, d'acord?
Sí, sí.
Perquè hi ha molts joves que, si no funciona WhatsApp, es passen a l'Instagram directament. De fet, és el que jo mateixa he fet per parlar amb la meva parella. I no t'explico què m'ha passat quan he pensat en ma mare, perquè dic, clar, pateixo.
Sí.
Ma mare deu pensar que no se li envien, que no... Clar, i a sobre ella té Instagram, però no el fa servir.
Algun membre de l'equip, no sé ni qui era, eh? No recordo qui era, però algun membre de l'equip la mare li ha enviat per Instagram.
Sí, la Núria, crec.
Apa.
Sí.
Patapam.
No ho volies dir?
Sí, però no recordava qui era, sí.
A mi feia mandra trucar a ma mare. I llavors, clar, he pensat, doncs ja tornarà.
Acabes de fer públic a tota Catalunya i Andorra que et feia mandra trucar a la teva mare?
Sí, però perquè estava treballant. O sigui, m'explico...
Aleshores no et feia mandra, és que no volies molestar.
Estava molt ocupada, clar.
Val.
I per altra banda, tenim a les persones més grans que donen per fet que si els cal fer una trucada, doncs... Apa, la fan i ja està.
Sí.
Un dia parlarem del que significa pels joves fer una trucada, però avui centrem-nos que arriben els bonus tracks d'avui.
Sisplau.
Edició doble.
Edició doble?
Edició doble. Sí, ja t'he fet spoiler abans. La veritat és que un no l'anava a posar, però he decidit que, com que no entenia res del que em deia aquest senyor, us ho compartia, a veure si enteneu alguna cosa amb mi. Li he preguntat el mateix que a tothom, eh? Com ha viscut la caiguda de WhatsApp?
Pues... Avui no he pogut connectar-me. El webmail no l'he pogut rebut. En canvi, aquí no ho sé. De moment no he rebut gaires missatges. Pues malament, és una utilitat per tothom, avui dia.
Si cau WhatsApp, com es comunica vostè?
Habitualment em comunico molt sovint.
Però com ho faria si no té el WhatsApp?
Correu, trucades...
Mare meva, ha costat, però ho ha tret.
Aviam,
tu ho has entès?
Sí. Sí,
vols dir?
Sí, ho entes.
A veure, desxifra-m'ho.
Que el webmail no l'ha rebut, que vol dir que per els e-mails no li han arribat.
Clar, però els e-mails no li haurien d'haver fallat.
Jo crec que volia dir els missatges de WhatsApp.
Val.
Però
no, tu, no.
El webmail, entenem webmail com a concepte?
Sí, però no sabia si volia dir com el WhatsApp web, saps?
Ah, també.
Clar, no ho sé, és que m'ha despistat molt aquest home.
Per qualsevol de les plataformes, el pobre home no rebia els missatges.
Exacte. Però vaja, que ara ve el millor bonus track d'avui, perquè és una dona que m'ha deixat fora de joc totalment. Ai. Si us plau, José, escoltem-la.
¿Qué caída? Ha caído WhatsApp esta mañana durante un buen rato.
¡Ah, por eso! Vale, no lo sabía.
Vale, pues... ¿No se ha dado cuenta?
Sí, como, bueno, nadie piensa en mí y ya está.
¿Pero es un problema de qué? Se han caído los servidores en toda Europa y entonces no funcionaba bien.
¿Y todavía no?
Bueno, están ahí, arreglándolo.
Vale. Ah, mira, gracias, porque estaba esperando respuestas y... Vale, pues gracias.
No, gracias a ti.
Ràdio Estel
donant
informació de servei a tothom que ho necessiti. Per això estem.
Sí, t'he dit, que anava a avisar la gent, però
no,
sí.
Por eso, la gente no me quería.
A mi el que m'ha sobtat moltíssim ha sigut el... Buah, que caïda!
Clar.
Que caïda! Ha estat genial,
molt.
De veritat.
M'agrada molt.
Com m'ha sobtat tant la seva energia, jo no li he pogut preguntar ni per quin mitjà es comunica si li falla el WhatsApp i, clar, doncs ja ha marxat. I he pensat, no, gràcies a tu i adeu, i ja se n'ha anat. I res, molt fan d'ella. Ara sí, escolta de la veu del poble, donem pas al nostre expert del dia, David Rincón, professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bona tarda, professor Rincón.
Bona tarda.
Per quin motiu una aplicació com WhatsApp pot caure?
Bé, tècnicament pot haver-hi diversos motius. En aquest cas, Meta, que és l'empresa que va comprar WhatsApp en el seu dia, no ha comentat res, amb la qual cosa només podem especular. Però podria ser, per exemple, una fallada del hardware, podria ser dels servidors o de les comunicacions, o bé podria ser una fallada del software. Possiblement serà més aviat aquesta última, perquè el fet de que aquesta vegada només hagi caigut WhatsApp i no la resta de plataformes que té la mateixa empresa, que inclou Instagram, inclou Facebook, probablement indica que més ha estat un problema localitzat només del software que gestiona WhatsApp.
Professor, per la gent que ens està escoltant i no sap què és el hardware i el software, ens podria fer dos detalls de cadascun?
Sí, el hardware és l'equipament, per exemple, l'ordinador amb el qual treballes. El software és el programari, és els diners de codi que corren sobre aquest dispositiu. És com el Windows, en aquest cas.
Per tant, podríem parlar que està fallant el codi, no?, el programari.
Bueno, aviam...
La suposició.
Ara mateix no se sap perquè no ho han dit. Ara, si m'has de dir quina és la causa més probable, possiblement seria aquesta. Però... De fet, aquesta vegada no han comentat res, cosa que l'altra vegada sí que van ser bastant transparents.
Avui estem parlant amb David Rincón, ell és professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bona tarda, senyor Rincón. A mi m'agradaria preguntar-li si és entenible que una empresa com WhatsApp, que és una empresa tan important a nivell mundial sobre missatgeria, jo ja sé que deuen rebre o no sé com funciona, però deuen rebre i enviar milers i milers i milions de missatges durant un sol dia. Això fa entenible que WhatsApp pugui caure recurrentment?
Bé, no només ho fa entenible, sinó fins i tot ho fa més probable, perquè la magnitud de la infraestructura i de les operacions que necessiten per dur a terme aquesta tasca és... Ens diem espectacular. Estem parlant d'una de les empreses amb més usuaris que hi ha a tot el món. No tinc a mà números, però estaríem parlant de diversos milers de milions de persones. Ara bé, si el que vol dir és si s'ho poden permetre, doncs no, possiblement no s'ho poden permetre, perquè precisament el seu negoci es basa en això. En donar servei a tota aquesta gent.
Ens hauríem d'acostumar, doncs, a aquestes caigudes?
Sí, perquè no deixen de ser caigudes sistemes complexos. No sé, és com quan marxa la llum, per exemple. De tant en tant s'estalla electricitat. Hem d'estar acostumats a que això pot fallar. I sobretot el que hem de fer, crec jo, és tenir sempre més d'una possibilitat per comunicar-nos. En aquest cas, per suposat, trucar O bé, per exemple, tenir una altra aplicació de missatgeria similar, com pot ser Signal o Telegram.
Com és possible, doncs, que... O sigui, a mi em sorprèn, com a usuària, no, que hagi caigut els servidors de tota Europa. Com és possible això? Estan connectats o com funciona?
De fet, jo diria que ha caigut a tot el món, segons he llegit.
Pot ser. No...
Això és el que em fa sospitar que no és un problema d'un equip en concret que hagi pogut fallar i afectar una àrea reduïda.
Uh-huh.
Sí, per exemple, si cau un router, un servidor que afecta només a Espanya o a Europa,
sí,
seria localitzat, però en aquest cas sembla que ha estat mundial. Per tant, ha de ser alguna cosa més aviat del programari, més aviat del software que gestiona l'aplicació.
Evidentment, WhatsApp ja torna a funcionar després d'aquesta hora i mitja d'aturada i de caiguda, com ens deia el professor Rincón, arreu del món. Deixi'm preguntar-li què recomanaria a tots els nostres oients en cas que veiem que no s'envien els nostres missatges. Què hem de fer? Anar a una altra app? Què és el que podem fer?
A veure, si el missatge és urgent, el més pràctic és trucar.
Ara ho dèiem, que de vegades se'ns oblida que el telèfon mòbil serveix precisament per trucar.
Exacte. I en tot cas, no en aquell moment, però sí fer-ho ara, per exemple, quan no hi ha problemes, és aconsellar als nostres amics o familiars o amb qui ens podem comunicar que tinguem també una altra manera de comunicar-nos amb una altra aplicació.
Ho deia abans, que WhatsApp evidentment comporta doncs una infraestructura enorme, entenc, per aquests milers de milions de missatges que reben i s'envien al llarg del dia. No sé si professor Rincón ens podria dir si a dia d'avui existeix una tecnologia punta tan bèstia, deixi-m'ho expressar amb aquestes paraules, tan bèstia com perquè això deixi de passar.
No, és que qualsevol sistema d'enginyeria pot fallar. Són sistemes molt, molt complexos, als quals, a més, s'està fent actualitzacions contínues i són coses que passen. No, l'error zero no existirà mai. Sempre tindrem una petita probabilitat de que alguna cosa falli.
David Rincón, professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltíssimes gràcies per pujar avui amb nosaltres a la caravana.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Gràcies, Nina. Fins ara.
Gràcies a tu, Joan.
Nosaltres passen 3 minuts de 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida Crims o Gairebé amb la doctora Rosa Vinyes a la caravana. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc?
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Els diumenges a 9:15 del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 9:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
de dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Crims, o gairebé.
Doncs vinga, un dimarts més que la caravana volem saludar la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia. Doctora Vinyes, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui ens porta un cas d'aquells que fa realment feredat, eh? Ens feia una pinzellada abans Andreu González. I déu-n'hi-do el cas de Lynette Fromm. Qui és Lynette Fromm?
Lynette Fromm va ser exactament una de les seguidores del Charles Manson. I probablement tothom li sona al Charles Manson per l'assassinat de la dona del Roman Polanski el 1969. Mm-hmm. El Charles Manson i els seus seguidors, la família.
Anem una mica enrere abans de conèixer Lynette Fromm i el que va intentar fer Lynette Fromm. Ara ens parlava de que Lynette Fromm era seguidora de Charles Manson. Per qui no conegui la història, així a grans trets, qui era Charles Manson i què va fer?
Charles Manson va ser un líder d'una secta que es deia La Família, que predicava que hi hauria com un apocalipsi, que era el Helter Skelter, que va anomenar això per un disco dels Beatles, per un record dels Beatles, i que deia que hauria d'haver una guerra de races i que amb el resultat de la guerra de races és que pràcticament la meitat de la humanitat s'aniquilaria i que la família dels seus seguidors i ell sobreviurien perquè eren sers espiritualment dotats i superiors i que ells podrien conduir a la resta de la humanitat. Llavors, per portar el Helter Skelter i dominar sobre el món, van començar una sèrie d'assassinats, entre ells el de la dona del Roman Polanski i el dia següent el matrimoni i la Bianca. Per això es coneixen com el Tate, Sharon Tate, que era la dona del Polanski, la Bianca Murders, assassinats.
Ara m'estava fent aquesta idea de qui era Charles Manson i recordava una mica aquells discursos d'extrema dreta, també, no?
Sí, de fet, era el que diuen als Estats Units un white supremacist. Uh-huh. Ell creia en la superioritat de l'home, no de la dona, de l'home de raça blanca, i creien que com l'home de raça blanca havia aniquilat la resta de les ètnies, aquestes ètnies lluitarien contra l'ètnia blanca, però clar, si sobrevivien, no tindrien que tenir un home blanc per liderar-los. Per tant, creia que ell era aquest líder.
Abans d'entrar en saber qui era Lynette Fromm, deixi'm preguntar-li una darrera cosa sobre Charles Manson, perquè diria que també tenia un discurs prou virulent cap a la política.
Efectivament. No només tenia allò del Helter Skelter, sinó com tot radical d'extrema dreta o no, generalment creuen que el canvi social ve determinat per canvis dràstics de govern. Per això, inclús abans dels assassinats de Tate la Bianca, de la Sharon Tate, a les persones que estaven amb la Sharon Tate i el matrimoni la Bianca, ell havia estat d'alguna forma seguit pels serveis secrets. També cal dir que s'havia passat 20 anys a presó abans d'això, i que per la seva retòrica violenta contra les figures polítiques, perquè si d'alguna forma s'assassinava o s'anava contra les figures polítiques del moment, es podia canviar l'ordre social i llavors venia a portar el Helter Skelter que ell estava buscant. Tenia que ser una cosa de suficientment impacte com que perquè provoqués una revolta de races i una guerra substancial.
Suposo que un dels objectius clars de Charles Manson és fer precisament que tingui aquest seguidorisme, no? Que tingui aquests seguidors, i de fet ho aconsegueix.
Sí, ho aconsegueix, i a més amb temps rècord, perquè m'he estat mirant els llibres que hi han publicats per tenir una mica més d'idea. La Lynette Fromm va treure un llibre, o hi ha un llibre de la Lynette Fromm que ha sortit el 2018, mm-hmm. però és que hi ha uns altres dels seguidors del Manson. Realment, si veus el timing que va utilitzar, des de que va sortir a presó del 1967 fins que va ser arrestat pels assassinats Tate la Bianca, van passar 2 anys, el 1969. O sigui, tota aquesta família que va aconseguir agrupar alrededor seu ho va fer en dos anys i amb el recolzament de figures com el bateria dels Beach Boys o els productors de música. Sí, sí.
Com és possible, doctora, que Charles Manson tingui tant d'èxit?
Era realment... Tu ja sempre em fas la pregunta als programes si hi ha algú que té trets psicopàtics o pot ser un psicòpata. No he avaluat el Charles Manson, no he vist les seves avaluacions. Però si la informació que tenim disponible és acurada, aquest probablement és un cas bastant clar. Sí, probablement ho seria. Clar, em falta l'evidència científica per dir que ho era, perquè jo no l'he avaluat. Llavors no puc fer conclusions diagnòstiques, però si mirem l'incidència, té probabilitats bastant altes.
Que Charles Manson fos amb tendències psicopàtiques o així es ve demostrant d'alguna manera, vol dir que els seus seguidors també ho tenen, també ho han de ser, o no té per què?
No té per què. El que li dona aquests trets, en concret al Charles Manson, perquè he pogut veure de les seves tàctiques de captació de seguidors, era molt hàbil manipulant. Però és que si veus els relats que hi ha de la seva infància, era molt hàbil manipulant i trobant les febleses de la gent des de molt aviat. I aquestes són les dues característiques que va utilitzar. Va trobar gent més jove que ell. Ell ja tenia 33-34 anys quan va començar la família. Generalment captava adolescents o gent bastant més jove que els havien fet fora de casa, com va ser el cas de la Lynette Fromm, i que tenien potser uns antecedents d'abús, i els hi feia sentir que d'alguna forma pertanyien amb ell, i que eren estimats, i que eren estimats per lo que era, i que el món estava allà per estimar. Llavors els va començar a captar, va introduir el tema de les drogues, especialment l'LSD, i després el sexe lliure, com a forma d'acceptació i amor universal. O sigui, es va aprofitar de les idees hippies del moment dels 60 de Califòrnia. I amb això va anar teixint una mena de taranyina per anar adaptant aquestes personalitats més febles a la seva voluntat. I a partir d'allà, un cop els tens captats, és quan pots començar una mica més la retòrica violenta, inclús maniobres de coacció. De fet, gent que volia marxar del cul del Manson al final va ser assassinada.
Doctora, a vegades faig càbales, diguem-ne, quan vostè ens narra no només els fets, sinó aquests trets característics de captació. Ara m'estava narrant com és aquest fet característic de captació per part de Charles Manson. Podríem equiparar d'alguna manera a l'efecte de captació de Charles Manson de l'efecte de captació d'alguna cosa que no té res a veure, com per exemple Al-Qaeda?
En principi, a veure, les estratègies de captació poden tenir similituds. Uh-huh. Jo crec que el context històric de greuge d'Al-Qaeda difereix substancialment del de Charles Manson, però podíem dir que efectivament hi ha unes tècniques de reclutament o una mena de tria de qui pot entrar o no. Això ho feia Al-Qaeda, fins i tot, jo me'n recordo, Horgan, de la Universitat d'Atlanta, un dels majors investigadors que hi ha ara de terrorisme i d'Al-Qaeda, va dir que fins i tot quan reclutaven Al-Qaeda els hi passaven un test. Wow. Sí, perquè estava molt professionalitzat i veien quins rols podien o no podien i de més. Pues amb el Charles Manson passava una mica el mateix. Venia molta gent, al final tenien molta gent, però ells cribaven qui volia que entrés o no. Llavors, hi ha maniobres de captació que poden ser similars? Sí, però el context històric, el greuge i la finalitat difereixen. Llavors, malgrat les dinàmiques siguin similars, potser podem tenir diferències substancials.
Així era i així funcionava Charles Manson. Però qui era Lynette Fromm? Ara sí, doctora, coneguem a la nostra protagonista, que no és altra que Lynette Fromm. Qui era Lynette Fromm?
Lynette Fromm era una jove que va ser reclutada per Charles Manson als 19 anys. Era una noia que va néixer i créixer a Califòrnia amb una família estructurada. En el seu llibre que ha sortit ara fa molt poc, fa potser el 18 o el 19, 2018-2019, ara que ja està en llibertat, encara viu a Nova York, està en llibertat. Sí que fa una narrativa una mica de potser maltractament emocional, però no és gens clar. Però en general va créixer amb una família estructurada, en un barri de classe mitja i fins a l'adolescència no va tenir masses problemes. Quan va començar a abusar de les drogues, no acabava d'agradar-li la vida tan repressiva de suburb de mitjana classe dels Estats Units perquè ella es volia alliberar. I llavors va començar a tenir conflictes molt severs amb la seva família, probablement, segons les seves declaracions, també lligats al maltracte emocional. Llavors, als 19 anys, la van fer fora de casa i es va trobar en una platja de Califòrnia, completament sola, sense sostre, sense res, i va veure un home més gran que ella, que devia medir entre 1,60 i 1,65, que era el Charles Manson, que li va dir, ah, a tu t'han fet fora. I llavors la va agafar i la va començar a tutoritzar i la va portar amb la Mary Barner, que era la primera seguidora del Charles Manson. La Lynette va ser la segona.
Per tant, Lynette Fromm, segona seguidora de Charles Manson. És habitual que algú que vol fer una secta, com per exemple la de Charles Manson, i tenir aquests seguidors, s'aprofiti, entenc, de moments de debilitat?
Jo diria que sí, clar, el que no queda massa clar, perquè clar, ara ja el Manson va morir el 2017, era si realment ell tenia aquesta idea de formar una secta o es va trobar que tenia facilitat sobretot en captar dones, sobretot eren dones més joves.
És curiós perquè em deia que ell creia en la superioritat de la raça blanca, però de l'home. Uh-huh. Però el que capta són dones.
El que capta són dones. I les dones, a més, estan allà per servir l'home. Sí, per servir-lo en tots els aspectes. Perquè era una forma d'amor universal en què elles es podien sentir realitzades. Llavors, era molt curiós com ho feia. Però va començar, i va començar sí, amb 20 seguidors. Primer amb la Mary Barner, després amb la Lynette Fromm. Després es van afegir més, però dels 20 primers, 14 eren dones. O sigui que... Sí, era molt, molt curiós com s'aprofitava de les dones. Jo crec perquè tenia aquesta aura de seductor de poder d'alguna manera, inclús perquè ell utilitzava molt el sexe com forma de captació i captació amb aquestes dones. I això és el que utilitzava. Llavors, era com una forma de seducció molt forta. I després ell utilitzava, de fet, a les dones, les prostituïa per poder captar els homes amb poder i que li donguessin recursos. Per exemple, de fet, el mote de la Lynette Fromm, que és Squeaky, ve d'això. Ve que l'estava prostituint amb el que era una persona que tenia un ranxo on es van establir i ell li va donar a aquesta dona com esclava pràcticament. Li netejava la casa, li feia cas, li feia favors sexuals, malgrat que l'home tenia 80 anys i aquesta noia probablement en aquell moment doncs 20 o 21, i li va dir Squeaky, li va posar el nom de Squeaky perquè la pessigava, i ella feia aquest soroll una mica agut amb la veu de ai! Llavors li van dir Squeaky perquè Squeak és aquest soroll. És aquest soroll, en anglès és la paraula per aquest soroll, i li van dir Squeaky d'aquest moment en endavant, ja ets el mote. I el seu llibre es diu Squeaky, de fet.
De seguida, doctora, entrem en el que va arribar a fer Lynette Fromm per Charles Manson. Abans, deixi'm preguntar-li si a dia d'avui continuen havent mitòmans de Charles Manson.
Continuen havent. És curiós perquè, per exemple, la Lynette Fromm encara és seguidora del Charles Manson. Continuen havent molt de culte amb els actes, amb els assassinats i amb la ideologia dels Charles Manson que ha inspirat molt la cultura popular. Però el que és sorprenent és que del cult del Charles Manson va continuar durant molts anys. I la prova més clara que tenim és la Lynette Fromm, per exemple.
Quan un assassí com Charles Manson, amb possibles trets psicopàtics, genera tanta mitomania, com s'erradica això?
Complicat. Complicat perquè aquesta gent té tendència a generar copycats, que es diu en anglès. Gent que copia els seus actes o que vol seguir els seus passos i continuar la seva tasca. Amb educació, jo diria, d'alguna forma intentar pal·liar tot el que és l'efecte de que la violència justifica... Sí que hi ha alguna causa que mereix una actuació violenta i això s'aconsegueix des de múltiples... No només des de l'educació, també tenim que tenir líders que d'alguna forma reflexin aquesta idea que la violència no és un mitjà acceptable. i d'alguna forma i anar a intentar controlar una mica les xarxes socials, perquè tenen, és allà on avui dia s'estenen més aquestes idees. Però com fer-ho? És complicat, però té que ser des d'una vertent principalment educativa, després una mica més de role modeling, d'exemple, i després, si hi ha gent que encara continua pensant, doncs té que haver una mica de seguiment de quins són aquests grups que estan dient per què i què és el que estan recomanant que la gent faci. I, de fet, ara hi ha bastants estudis a nivell internacional que es dediquen a això.
Ens explicava avui la doctora Rosa Vinyes, doctora en Psicologia i Criminologia, que l'Inet Fromm, a dia d'avui, és una persona lliure que encara a dia d'avui segueix sent seguidora de Charles Manson. I si és una persona lliure, significa que va estar a presó. Però per què va ser a presó l'Inet Fromm? Ara sí, doctora, què va arribar a fer l'Inet Fromm per Charles Manson?
Pues la Lynette Fromm la Lynette Fromm és estrany perquè es va lliurar de diverses acusacions de l'assassinat del Tate LaBianca, després d'en un altre, el 72 a Califòrnia, un altre parell d'assassinats. Es va lliurar també de condemnes per la seva actuació durant el judici del Charles Manson, però al final perquè va ser detinguda és per intentar matar el president d'Estats Units d'aquell moment, el Gerald Ford, el 1975.
Ni més ni menys, eh? Uh-huh. Com era això?
Pues en aquell moment estava vivint la Lynette Fromm estava vivint a Sacramento. Encara estava lligada als exmembres de la família. De fet, vivia amb un altre membre de la família. I estava encara seguint els ideals del Charles Manson d'alguna forma estimar la naturalesa, els animals, i es va enterar que el Gerald Ford en aquell moment volia relaxar les lleis ambientals de Califòrnia. I ella es va pensar que, d'alguna forma, aquestes noves lleis el que farien és matar els arbres més alts que hi havia al món, que estan allà a Califòrnia, que es diuen els Redwoods, bosc vermells. Cal dir que el seu nom de secta era vermell, també. Llavors, quan es va assabentar que el Gerald Ford tenia que anar a Sacramento amb una visita per temes polítics, ella el que va fer és, primer, aconseguir una arma, que la va aconseguir d'un altre exmembre de la família, que era una arma, a més, molt antiga. Això era el 1975 i em sembla que l'arma va estar fabricada al 1911.
Déu-n'hi-do.
Sí, que és una d'aquestes curiositats. I llavors, quan el Gerald Ford va caminar des de al seu hotel fins al California State Capitol, que està allà a Sacramento, ell anava caminant i es anava parant a saludar la gent perquè li volien donar la mà, etc. Va veure una noia vestida de vermell i que estava molt interessada en que ell es parés. I llavors ell
vermell
ho va veure...
Vermell com a símbol de la secta de Charles Manson?
Bueno, com a símbol del Redwoods i del seu nom de secta, que era vermell, de les dues. Pues el Gerald Ford es va parar a saludar-la, tal com es va parar, ella va treure una pistola i hi ha fons que diuen que va d'alguna forma va intentar disparar, però no va sortir cap bala. Llavors el servei secret es va tirar sobre d'ella, la va desarmar i la va detenir. Ella el que va dir és que malgrat que la pistola es va trobar que hi havia 4 bales, la bala que hi havia a la càmera que havia d'haver sortit per matar el Gerald Ford no estava allà perquè ella no volia en realitat matar-lo. No ho sabia realment, però era el seu testimoni i anava en aquest sentit.
Com anava el judici, doctora?
El judici és interessant perquè una de les poques testimonis que tenim gravats és el del Gerald Ford testificant al judici, que va explicar més o menys el que he explicat jo ara. I ella i el seu advocat, malgrat volia dir que ella estava... que era una malalta, bàsicament, que tenia una malaltia mental que afectava les seves capacitats al moment de l'acte, ella no va voler anar per aquesta estratègia i va dir que en realitat ella no volia matar el Gerald Ford i va explicar la història de la bala. I llavors, per tant, no havia sigut cap atemptat d'assassinat, però de totes maneres va ser condemnada per atemptat d'assassinat del Gerald Ford i enviada a la presó federal.
És condemnada a cadena perpètua, si no m'equivoco.
Sí, però revisable. Va. Lo interessant és que es va escapar de la presó de West Virginia al 1987, quan va descobrir que el Charles Manson va ser diagnosticat de càncer i la van trobar a mig camí per anar a veure-la a la presó. I la van tornar a engarjolar. Uh-huh. I li van ficar 5 anys menys de condemna. Però tot i així, va acabar sortint al carrer el 2009, crec.
Ens comentava la doctora que fins i tot Lynette Fromm treu un llibre el 2018, un llibre sobre les seves memòries, parla de Charles Manson. Uh-huh. I a dia d'avui, Charles Manson segueix sent un dels ídols, si no l'ídol, de Lynette Fromm.
Exacte.
Així ho explica la protagonista.
My name is Lynette Fromm. Was I in love with Charlie? Yeah. Oh, yeah. Oh, still am. Still am. I don't think you fall out of love.
You know, I was abused. I was neglected. I was abandoned.
When Bobby Kennedy was assassinated in 68... I think it really changed the tenor of the 60s from a moment of hope and trying to change in a positive way to a darkness.
De fet, en aquest àudio escoltàvem dos testimonis, no només Lynette Fromm.
Mm-hmm. L'altra era la Diane Lake, i això és molt interessant. La Lynette Fromm va ser la segona seguidora del Charles Manson i era una d'aquelles més convençuda, també convençuda amb les idees del Charles Manson, que quan mataves una persona, per això l'atemptat del Gerald Ford, no mataves a la persona perquè l'esperit sobrevivia. I llavors l'únic que feies és canviar l'ordre social. Llavors, si veus les ensenyances del Manson i el que intenta fer la Lynette Fromm quan mata el Ford, va molt, molt en línia el que el Manson deia per provocar el Helter Skelter. En canvi, la segona que hem vist, que és la Diane Lake. La Diane Lake era l'amant més directa del Manson. Va ser captada quan tenia 14 anys, que de la comuna dels seus pares, que ja eren hippies, i als 16 anys és quan el Manson va dirigir els assassinats del Tate LaBianca, i va ser una de les que va testificar contra el Manson als judicis. I aquesta és una dels exmembres de la família Manson, que de fet va sortir, va anar a un programa de reprogramació que es diu el Patton State Hospital, que és allà un hospital forense allà al sud de Califòrnia, i que d'alguna forma es va adonar del risc de la secta, de quin missatge havien estat venent, de com ella va ser d'alguna forma víctima d'aquesta secta, i va redirigir completament la seva vida. I hi ha una que va dir, que és la Diane Lake, que hem sentit, vaig ser abusada. Uh-huh. Vaig ser, d'alguna forma, em van forçar a fer això o em van rentar el cervell. I, per una altra banda, sentim a la Fromm dient, Lynette Fromm dient, jo estic encara enamorada del Charles Manson i no puc dir que mai canviaré.
Hi ha persones que mai canvien, doctora?
En aquest cas ho estem veient. O sigui, viu una vida ara estable i sense problemes des del 2009, que sapiguem, la Lynette Fromm, però està clar que no canviarà d'idees. Hi ha gent que d'alguna forma s'aferra o s'agafa a aquestes idees i no canvien. La Lynette Fromm és un exemple.
Doctora Rosa Vinya, psicòloga i criminòloga, moltíssimes gràcies avui per portar-nos aquest cas sobre Lynette Fromm, seguidora de Charles Manson. La tornem a escoltar en una setmana. Que vagi molt bé.
Vagi molt bé.